La Clara Cols, actriu, productora i directora artística de la sala Flyhar. Ens trobem de tant en tant els divendres i parlem del sector i fem moltes recomanacions teatreres. Clara, bon dia, ben tornada.
Molt bon dia.
Avui fa goig començar perquè tens una molt bona notícia, que és l'exitàs que va suposar el Butaca Buida, que l'havies estat promocionant.
Exacte.
L'havíem parlat en més d'una ocasió.
I hem finalment de fer el seguiment, oi? Fins que va arribar el dia. I dic, home, avui hem de fer el tancament, no?
Esclar. Fem una miqueta
com
va anar. A més, és que ho ha petat.
Sí, ho ha petat fort i està molt, molt content. Bueno, estem contents, tota la gent que ho va impulsar. Perquè, recuperant una miqueta així la informació que va sortir després, es va batre el rècord perquè finalment hi van haver 55.583 espectadors en un sol dia. Va ser la seva primera edició, vam comentar que era el primer cop que es feia, i va mobilitzar 145 teatres de tot el territori, no només de Barcelona, sinó d'arreu de Catalunya, i es va acabar aconseguint un 92% d'ocupació mitjana, i que diuen que és molt per sobre del que és la mitjana del mes de març de qualsevol altre any.
I era un dia entre setmana, no?
No, era un dissabte.
Un dissabte.
Sí, això ja es va mirar una miqueta que fos una data. Clar, perquè a Barcelona,
fàcil, clar,
diguéssim, els teatres fan funcions que setmanalment, molts dies, però clar, en molts llocs hi havia molts ateneus també vinculats, molts teatres més petits d'altres poblacions, que clar, hi ha molts dies que no tenen programació. De fet, alguns teatres no es van apuntar perquè aquell dia justament no hi havia programació. Però sí, realment va tenir molt, molt d'èxit.
Diuen que hi haurà una segona edició, potser es mouran dates.
Sí, o sigui, la idea és que sempre estigui al voltant del Dia Internacional del Teatre, que és ara el març. El que passa que això es mourà una mica en funció d'això, de quin sigui el millor dia, perquè el màxim de teatres s'hi puguin afegir. Perquè sí que és cert que van fer tot un seguiment, va ser tot un desplegament de mitjans, no?, en els diferents teatres. També a nivell de... Hi va haver un bon seguiment a nivell de comunicació. Inclús les institucions es van volcar molt. Allà, jo vaig estar al Texas, al Teatre Texas, i allà va venir la consellera Garriga i m'explicava que ella, a veure, que clar, donava molt suport a la iniciativa, i que a més ella va aparatar tots els consellers perquè anessin, compressin l'entrada,
fitxeu, no?,
i anessin al teatre. I realment es van repartir, el president i la majoria de consellers es van repartir pel territori i aquell dia van comprar una entrada de teatre i van omplir les butaques.
Recalca es comprar entrada.
Sí, perquè, bueno, sí.
Clar.
I ella m'ho va dir, va insistir, de dir, no, els veig que compressin, i dic, fantàstic. Total, que hi va haver molt de recolzament. També és cert que parlaves en públic dels teatres i molta gent deia, bueno, jo ja anava a venir igualment, però segurament, potser no tant Barcelona, però altres poblacions, sí que va ser un bon reclam de dir, vinga, va, fem aquest esforç i convertim-ho en aquesta diada. Tant ens estimem al Sant Jordi, no?, perquè també té una part emotiva i no només de donar suport a un sector que, no, com és el dels llibres, que, bueno, que potser durant l'any no els hi va tenir tan bé, però a part hi ha una cosa emotiva, no?, de que et sents molt teva i és molt de país, no? Doncs per què no fer també una diada així en el món del teatre?
Una flor no fa estiu, tot i que va ser fantàstic. Què passa la resta de dies de l'any?
A veure, és cert que, mira, això lliga una miqueta en què l'any passat, el 2023, es va considerar el millor any per al sector teatral. Veníem d'uns anys, no?, amb tot el tema de la pandèmia, que van ser anys complicats, però sí que després hi ha hagut un, no sé, si hi ha hagut aquí un refloriment molt, molt bèstia i...
Però ha sigut progressiu, no?
Sí. Ha costat una miqueta.
Ha picat pedra després de la pandèmia aquests 3-4
sí,
anys.
Sí, però realment això, el 2023 es va considerar això a nivell d'ocupació, perquè mireu, sobretot es parla molt del teatre a Barcelona, eh? En aquest sentit som una mica centralistes.
Una mica, no?
Una mica molt. El Teatre Barcelona, diguéssim, va batre el rècord absolut d'espectadors, amb gairebé 3 milions d'espectadors i una mitjana del 60%. I la recaptació també va ser de les més grans dels últims anys. I això supera molt l'últim any que havia sigut molt bo pel sector teatral. Vull dir que realment també aquesta acció de la butaca buida va venir una miqueta també a rebufo d'aquesta sensació de que la cosa funciona, si més no, en bona part dels teatres, tot i que, evidentment, a nivell de territori encara s'ha de fer molta feina perquè, clar, és més complicada la gestió. I això ens lliga una mica amb el fet de que també va haver-hi aquests dies, no?, de triomfalistes, de notícies molt bones, de la butaca buida ha sigut un èxit, de part de, no?, de les empreses, de les sales, de les productores privades que estem dins d'Edetka. Però alhora hi ha una altra realitat en el sector teatral que també es va visualitzar també aquests dies, i és que, per exemple, un col·lectiu de companyies de teatre independent, que a les xarxes els trobareu com el col·lectiu, van fer una petita campanya que em va semblar també molt interessant per veure l'altra cara una miqueta de la moneda, no? Davant d'aquests números tan bons i bueno, aquesta sensació de que el sector funciona, ells van venir a dir que en el millor dels anys el millor any de la història del teatre català, a nivell de números, doncs hi ha moltes companyies, molts professionals que ho estan passant malament. I sota el hashtag de Cap Nevera Buida, moltes companyies i molts professionals van posar alguns exemples de coses que els hi passen, coses que estan vivint, intentant dedicar-se al món de les arts escèniques. I trobo que també està bé una miqueta contraposar aquestes dues imatges. Felicitar-nos per, evidentment, aquests bons números, però veure això, que és un sector també molt precaritzat, que hi ha moltes diferències, això ho hem parlat algunes vegades, no? Una producció gran, vull dir, la mateixa feina, al final una mateixa feina, ostres, té una valoració a nivell econòmic molt diferent segons qui siguis, segons on ho facis, i clar, això, bé, bueno, a veure com ho solucionem, no? Una miqueta m'ha captat l'interès algunes frases que van posar amb aquest hashtag de Cap Nevera Buida, que era com un que deia: el millor any teatral de la història de Catalunya l'he dedicat a recuperar-me econòmicament de la ruïna. O en l'any del rècord absolut d'espectadors la meva companyia va tenir 4 bolos. O, per exemple, el millor any teatral de la història m'he plantejat deixar la professió. Coses que, bueno, que et fan reflexionar, no? Un altre que deia: vaig participar com a artista en 3 espectacles diferents en un any que van fer un total de 22 funcions. O també parlant del perfil una miqueta de les feines, no? A nivell també d'actors, actrius. Un altre que deia: en l'any de més ocupació vaig trobar a Catalunya menys de 10 càstings de teatre obert a intèrprets majors de 40 anys.
Aquesta és una altra.
Exacte, sí, amb la invisibilització que passa en molts sectors, no? Però en aquest potser encara més, no? Perquè poses el cos allà davant i bé, és una realitat. No es troben masses càstings per cap edat, això és un fet, que és així. És complicat. O, per exemple, una altra que deia: per 8 funcions de taquilla en un teatre de Barcelona hem cobrat un total de 125 euros. Clar, són realitats que xoquen una miqueta amb...
La cara i la moneda,
sí,
eh?
Sí. O, per exemple, en el millor any teatral de la història ens han dit que primer hem de fer temporada a Barcelona perquè ens agafin per fer bolos. També això és una realitat que... I, clar, lliga amb l'altre, no? Has d'anar a Barcelona, segurament a taquilla... Vull dir que és posar diners infinitament fins que les coses rutllen i hi ha molta gent que es queda pel camí, això és així. I l'últim, que ja era com molt... que deia: l'any dels teatres més plens, les neveres més buides. Una miqueta resumint aquesta realitat que també hem de tenir en compte.
És una realitat que ens va escopir a la cara, per dir-ho així fredament, durant la pandèmia.
Sí.
Recordo actors destacadíssims del nostre Star System explicant que difícil que era sobreviure quan estàvem tots tancats a casa.
Sí. Fa anys que s'està intentant treballar. Hi ha un sector, també hi ha una associació d'actors i directors molt potent que fa feina. Fa anys que s'està lluitant per, primer, perquè el pressupost arribi al 2%, que és el que es demana, que es dediqui el 2% del pressupost en cultura. Després també fa
un
anys...
Un 2% a teatre.
A la cultura en general.
A cultura.
Sí, a cultura en general. Llavors també s'està intentant fer un estatut de l'artista, una miqueta això que hem comentat alguna vegada, no? Per veure que clar, la feina d'un actor és diferent, és molt intermitent, i en altres països això es contempla millor, i a nivell laboral, a nivell de contractació, canvia. Perquè, clar, és diferent una feina que sigui tan intermitent, no? Fa temps que s'està treballant, però no s'acaba de trobar el desllorigador de tot això. I, de fet, si mireu, no, una mica a les pantalles, a les sales, veureu que ara sempre són conegudes, i, clar, i veureu que hi ha molta gent que de cop el veus i dius: aquest on està? I, bueno, i també això que passa ara amb les xarxes, no? Que veus algú que fa una cosa i, com que surt molt, dius: aquest està molt ocupat. Però si miressis realment, hi ha gent que no estan treballant habitualment.
Igual portava un any parat.
Sí, això és complicat.
I volies també tenir un record per l'Anna Pérez Pagès, periodista cultural que ens ha deixat fa uns dies, i jo m'he quedat parada de les mostres de condol, d'amor, en definitiva, cap a ella, que omplert les xarxes.
Sí.
Realment era una persona molt estimada, molt apreciada per tot el sector de la cultura.
A mi s'impressiona, i quan veus, vull dir, te n'adones que algú ha donat molt, quan en aquests moments, no, que tristament arriben, veus aquest, com la gent respon, no? Dius, ostres, quant amor va donar aquesta persona perquè hi hagi aquesta avalanxa de respostes, de missatges...
Totes amb molt de carinyo, molta estima...
Sí, sí, vull dir que realment no, aquesta energia es transforma en un altre tipus d'amor, no? Doncs sí, una miqueta fer un homenatge a aquesta professional i periodista que va treballar en diferents mitjans, sempre amb periodisme cultural, i en els darrers anys l'havíem vista dirigint i presentant el programa Àrtic a BTV, que era un dels programes també de referència, potser més en l'àmbit metropolità, no? Però que realment parlaven a nivell cultural, molt parlaven de literatura, d'arts escèniques, una miqueta de tot, i feien entrevistes, a més ella les feia, molt acurades, era una persona molt curiosa.
Que havia llegit el llibre, que havia vist l'obra de teatre, que no sempre passa.
I que alhora feia un programa molt dinàmic, molt distès, i bé, i fa uns anys ja va desaparèixer de la cartellera, però és algú que ha fet molt també pel sector, i d'alguna manera em servia parlar d'ella, a part de per fer-li un homenatge que evidentment se'l mereix, també per parlar de la figura del periodista cultural, no? Una figura que és bàsica també dintre del perquè funcioni aquest sector teatral de què parlàvem, no? I no només la cosa aquella lluita, no?, dels crítics, la demonització del crític, no?, sinó, a veure, posem-ho en context, o sigui, hi ha el periodista cultural, hi ha el crític, que també és bàsic, després hi ha totes les persones això que fan tot un seguiment de les diferents activitats i accions artístiques que es desenvolupen, i és una figura que és importantíssima dintre d'aquest ecosistema cultural, no?, perquè... O sigui, no només d'una manera egoista de dir els creadors o les productores tenim un espectacle i el volem difondre i necessitem, no?, que els mitjans ens donin aquesta...
Aquesta veu, aquest espai.
Però a part són persones que veuen moltes coses, que poden fer també contextualitzar les obres, vull dir que li donen un plus al que és la pròpia producció i al que és la pròpia activitat, no? I en aquest sentit, doncs, per què no reivindicar-los? I estem veient que estan desapareixent molt de la... Ja sempre hi havia hagut pocs programes culturals, però, ostres, s'està fent tot un esforç, potser a nivell televisiu, no? Ara mateix hi ha unes plataformes que funcionen, hi ha continguts de ficció molt potent, però estan desapareixent molt aquests programes que es dediquen a la cultura, surten allà píndoles, veus els professionals que realment fan mans i mànigues per poder dedicar-se a això, però és que no hi ha espais... I, ostres, és molt important, perquè al final això és com un ecosistema natural, no? Hi ha els diferents animals, els insectes, o sigui, vull dir que hi ha una cadena tròfica,
no?
Que si falla un, tot es descuajiringa.
Se'n va en orris la cadena, sí, sí.
Amb el nostre ecosistema cultural passa el mateix. El públic és necessari, també que tria el públic d'anar a veure, però totes aquestes peces són molt bàsiques i reivindiquem més programes culturals i més feina per a aquests grans professionals, perquè tenim gent molt potent al nostre país que ho veu tot, està al cas de tot. Jo a vegades aprofito material d'ells per venir aquí i, ostres, reivindiquem-los i donem-los un espai que se'l mereixen.
I és que són una baula bàsica perquè són els intermediaris.
Totalment.
Entre tota la producció cultural,
sí,
i el públic.
Sí, sí, absolutament. Però m'agrada dir això, que ells també posen un plus a aquesta... No només difonen, sinó que molts cops donen un grau de profunditat, una relectura, això que fem des de les sales, des de les productores, i també se'ls ha de... s'ha de dir.
Anem a les estrenes, que ens portes algunes recomanacions.
Sí.
Comencem a la casa gran del Teatre Català, el TNC.
Exacte, que tenim un musical d'aquests grossos. Bueno, el TNC ens acostumen a fer grans produccions, però ara a partir del 18 d'abril podreu veure una producció que té molt bona pinta, que es diu Els criminals, que de fet és l'obra de Bruckner, un autor alemany, que s'estrena en una versió de Jordi Prat i Coll, que és un director català, n'hem parlat algunes vegades, que va fer ja un parell de produccions al Nacional de musicals molt especials. Va ser als Jocs Florals de Camprosa i també va fer la Rambla de les Floristes, i té una manera de construir aquests musicals molt divertida, molt en clau catalana. És molt bo com utilitzar referents molt propis. Vull dir, fa un musical molt d'aquí, i amb molta ironia, amb molta conya. I ara agafa aquest text de Bruckner, que va d'un reguitzell de personatges que comparteixen edifici i han comès un seguit de delictes que posaran al descobert errors de la justícia i els límits de les administracions amb l'ús i abús del poder. És una obra crítica i plena d'intriga i penso que té pot ser molt, molt interessant. A més, compta amb un repartiment espectacular, molts actors sobre l'escenari, actorassos com Joan Carreras, que bueno, per mi és un d'aquells actors que és que, bueno, no sé, et transporta a un altre lloc, realment té una cosa. Però també tenim, per exemple, la Neus Pàmies, la Cristina Plazas, la Maria Rodríguez, la Cati Sé i el Lluís Soler.
Sí, el cartell surt al
exacte,
Soler,
surt
el, no?
Sí, surt el Lluís Soler.
El Soler i el Carreras?
Sí. Vull dir que un repartiment molt potent que canta i interpreta fantàsticament i, a més, amb un trio de jazz en directe que acompanya, tots els cantants i bueno, que té molt bona pinta aquesta producció.
I que t'interroga, no? Que et remou una mica,
sí.
Que et fa rumiar què entenem per just.
Exacte.
Què és just i què no és just, quin grau de mal, de crim, entre cometes, estem disposats a
exacte.
Assumir.
Sí, sí, sí. Parlar de corrupció també, bueno, coses que potser ens ressonen perquè sempre
una mica,
estan...
Una mica, no?
Sempre són aquells temes universals, no? Com l'amor, però això també sempre ens ressonen.
I el Romea, tenim Jauria, del Jordi Casanovas, després de petar-ho a Madrid.
Home, sí, és una obra que no s'entén que no s'hagi fet abans a Barcelona, realment, perquè a Madrid va funcionar estupendament bé, ha fet molta gira per tot l'estat espanyol, també ja ha fet gira ara aquí a Catalunya amb aquesta nova producció.
És curiós, no?, que primer ha fet una minigira a Catalunya
sí.
I després ha anat a la ciutat comtal, a Barcelona.
Sí, això passa a vegades amb les produccions grans, així com dèiem que les companyies petites han d'anar a Barcelona sí o sí per després poder fer gira. En el cas de les grans, les produccions grans funciona una miqueta diferent. Ells tenen una altra... Entren per una altra porta, diguéssim, als ajuntaments, una mica més gran, i a vegades, evidentment, quan ja tenen una solidesa, no? Molts cops fan gira primer i després van a...
Acaben a Barcelona,
sí. I aquesta obra no s'entén que no s'hagi fet fins ara a Barcelona, perquè ja, no sé si sabeu, és el Jordi Casanovas va fer ha fet aquesta dramatúrgia a partir de la transcripció, o sigui, utilitza tal qual...
El sumari... De la manada.
Exacte, del judici de la manada, o sigui, posa en escena les veus tal com van ser dels diferents... de la víctima i dels agressors d'aquest cas que es va fer tan mediàtic.
En fragments literals, no?
Absolutament. I clar, que realment arriba d'una manera, vull dir, que et desgarra, no? Perquè, a més, tots en sabem molts detalls. Va ser un cas, no?, que va estar tant a la televisió a tot arreu. I el posen en escena, el dirigeix el Miguel del Arco, que ja el va dirigir a Madrid. I en aquest cas han agafat tot un repartiment català que porta a terme l'espectacle, que a més, repartiment molt potent, de gent molt jove, però amb llarga trajectòria. Ángela Cervantes en el paper de la víctima, i llavors Artur Busquets, Francesc Cuéllar, Quim Ávila, David Menéndez i Carlos Cuevas, segur que tots ells els heu vist en alguna ocasió, formen un repartiment molt potent per a aquesta obra que, bueno, que et glaça la sang, molt necessària també posar-la sobre la taula, i és també curiós com pots agafar material real i convertir-lo en escenificar-lo, però agafa una potència molt, molt bèstia i és una obra, evidentment, que era molt esperada que arribés a Barcelona i serà una de les obres de la temporada com no pot ser d'una altra manera.
És aquesta línia del teatre document, no?, que
exacte.
El Jordi Casanovas explora darrerament, ja ho va fer amb Ruth Bárcenas, amb
exacte.
La Jauria...
Sí, sí, i allò que a vegades diuen, no?, que la realitat supera la ficció, en aquests casos és que només cal posar la realitat sobre l'escenari i et quedes corprès de lo bèstia i que pot arribar a ser, no? I una obra molt necessària.
I tant. A Madrid n'han dit meravelles com Teatre en majúscules, l'obra de l'any, espectacle imprescindible, exercici de magnetisme i precisió. I ara, finalment, el tenim aquí a Barcelona, el Romea, fins al 5 de maig.
Exacte. I, curiosament, avui aquí a Vilafranca, lligant amb aquest tipus de teatre que agafa la realitat i la posa dalt de l'escenari, tenim un cas semblant, que és l'obra de teatre del Sasso, que, a més, es veu avui aquí a Cal Bolet. crec que no sé si queden entrades.
Ahir en quedaven 4 o 5 contades.
Imagina't. Però és, és similar, van agafar directament també moments reals del cas d'aquests joves bascos que també van ser empresonats de manera bastant irregular, no? I és molt aquest cas, de dir, són obres molt punyents que no et deixen indiferent en absolut i que et connecten amb la realitat i et fan una sacsejada
bastant bèstia. Un cop de puny.
Sí.
Dime el profundo misterio que nadie confiesa. Di por qué cierran los ojos cuando me besas.
I sempre he volgut escriure, sempre he volgut fer una història de dos avis.
Quan la Mona em va trucar per dir-me que volia treballar amb mi, a mi se'm va obrir el cel.
Són Oriol Genís i Montplans, dues glòries del teatre català.
Absolutament. Sí, sí, ara hem canviat, no? També aquesta música ens transporta a un altre lloc, a un altre to, però igualment necessari, amb una obra molt, molt bonica, molt petita, molt diferent d'aquestes dues que us he explicat, que són grans produccions. Aquí aquest espectacle que es diu Cadires, i que realment a l'escenari només trobareu dues cadires, i dos actorassos que no necessiten res més que això per transportar-nos per mil llocs. Són dos actors ja grans, veterans, que tenen una trajectòria increïble. La Montplans, tots conegudíssima, a més amb aquest punt còmic que et porta un vol. L'Oriol Genís, que diuen que és un dels actors que ha fet més obres, no sé si el Teatre Nacional o...
El Lliure, potser?
Sí.
Un dels dos.
A més, segur que l'heu vist, però no sabeu qui és, perquè...
Sí, m'ha passat.
És l'etern secundari, però
he necessitat veure la imatge.
Fa molts anys que treballa i, a més, amb coses molt diferents les unes de les altres. I ells dos s'asseuen i ens parlen de tot el que han viscut. És un homenatge al teatre, una obra molt, molt tendra i molt bonica, que la podeu trobar al Teatre Texas, després de fer gira per diferents llocs, els dilluns i els dimarts d'abril i el primer cap de setmana de maig. No us la perdeu, perquè és molt bonica.
I no ens descuidem del teatre familiar. Tres ràpides recomanacions.
I de Miqui molt apropet, Bungi i la petita koala de Festuc Teatre, el trobareu aquest cap de setmana, diumenge, a Vilanova, el principal. Aquest diumenge també podeu anar a veure Màgia Cal Bolet, i si no, al Vendrell, el 28 d'abril, podeu anar a veure la Tresca i la Verdesca amb la contraorquestra. Quilòmetre zero, molt maco, tot.
Moltes gràcies, Clara Cols, que vagi bé.
Que vagi
bé.
Molt bé, gràcies.